Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Plena de penes, plena de penes m'adormo, i encara més penes, encara més penes em llevo.
Aquesta és una cançó que van interpretar conjuntament Lídia Pujol, Maite Martín i Dulce Pontes, quines tres veus.
Sí.
En el concert organitzat l'any passat per la Fundació Vicky Bernadet per recaptar fons per lluitar contra l'abús sexual a menors, que segons les enquestes oficials podria afectar un 20% de la població. De fet, es calcula que entre el 23 i el 25% de les nenes menors de 17 anys són víctimes d'aquests abusos. En el cas dels nois, el percentatge baixaria fins al 17%. Davant d'aquestes dades esgarrifoses, la Fundació fa 15 anys que va començar a lluitar contra aquesta xacra. Al capdavant d'aquesta iniciativa hi ha la Vicky Bernadet, que durant 8 anys va ser víctima d'abusos sexuals. Vicky, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més.
A vosaltres.
Parlarem del cas i de la història perquè serveixi, perquè a més no te n'amagues i a més dius que és bo explicar-ho, expressar-ho i fer-ho públic i sobretot fer-ho copartícip, perquè hi haurà molta gent que ara està escoltant que dirà, ostres, això a mi em va passar.
Ui, molta gent, desgraciadament, sí.
Molta gent.
Sí. I és bo que qualsevol persona que encara no ho ha parlat senti algú que ja ho pot parlar, perquè costa molt que arribi aquest moment. Hi ha persones que fins i tot potser no hi arribaran mai, però si t'arriba et canvia molt la vida si ho pots compartir, ho pots parlar.
Més enllà del que va passar, tu no ho vas decidir explicar fins als 34 anys. 17 anys després que et passés... Per què trigues tant?
Bueno, jo no ho vaig decidir així, sinó que totes les persones que hem passat per això i hem mantingut el silenci durant anys, doncs arriba un moment que hi ha un detonant, que a vegades és als 25, als 30, als 40, fins i tot nosaltres a la Fundació tenim una persona que va venir amb 80 i pico d'anys, que era la primera vegada que ho deia. Aleshores, més que una decisió, és que tens una oportunitat i en aquell moment la pots aprofitar, perquè estàs amb força suficient o perquè tens el suport suficient per fer-ho.
Et va amenaçar perquè no ho expliquessis?
A mi, concretament, no és amenaça, sinó que és com... et fan agafar moltes pors i et fan sentir que ets còmplice d'allò que estàs fent, no? I, per tant, hi ha un component de culpabilitat molt important que fa que un nen o una nena doncs, no s'atreveixi a explicar.
Et feia vergonya reconèixer encara que tinguessis 30 anys?
Sí, i durant molts anys, i a mi fins fa no tant, que encara la tenia, aquesta vergonya.
Et va canviar els hàbits?
Els hàbits, quan ets petit i et passa això, normalment una de les dels indicadors que pot tenir un adult o pot tenir la família és un canvi d'actitud, un canvi de conducta i moltes vegades també un canvi d'hàbit, és a dir, dorms menys o dorms més, o menges menys o menges més, o sigui que a través de l'observació...
O de petita per fer vivir al llit...
Exactament, o... tornar-hi... O sigui que hi ha una sèrie de coses que amb l'observació... Aquesta observació amb una persona informada pot arribar-ho a detectar, i és, encara que sigui molt difícil, però també has de tenir una mica de formació de com fer-ho.
Ho has superat?
Sí. En quant a superar, com a definició, és recuperar la vida, estar contenta del que un fa, estar tranquil·la des del punt de vista de la culpabilitat, de la vergonya, tot això, tenir-ho ben solucionat. El que passa és que la superació a nivell de, com si no hagués passat, no. Ni això ni crec que qualsevol trauma infantil...
Recordes la primera persona que li vas explicar?
Sí, va ser una neboda meva que va ser la persona que va trobar uns poemes que jo havia escrit en uns papers i al llegir-ho se'm va adonar que hi havia alguna cosa allà que no quadrava i va tenir la voluntat i la perseverància de que no va parar fins que li vaig explicar.
I a partir del moment que li expliques a una primera persona... Es desencadena la voluntat d'explicar-ho a més gent?
No, quan ho expliques per primera vegada tens com un tsunami al teu voltant a nivell emocional, a nivell de tot, i que doncs moltes vegades costa molt de gestionar. Hi ha persones que aquesta part, si tenen ajuda terapèutica en aquell moment, potser és més fàcil, però si no la tens, doncs és una situació molt, molt difícil. Abans no es calmen les coses i agafes el teu camí.
Hi ha un 60% de les víctimes que no ho denuncien mai.
Sí, exactament.
Que no ho expliquen mai.
Exactament.
A la majoria dels casos, és sempre un familiar?
El 85%, més o menys, perquè és aproximat, ara mateix la xifra exacta no te la sé dir, però segur que és més d'un 80% de casos d'abusos sexuals són dins la família o entorn de confiança. La resta, doncs, seria tota aquesta part de pedofília, de prostitució infantil, pornografia infantil, internet, grooming... Mm-hmm.
Hi ha un perfil més o menys concret de l'abusador? Estaríem parlant d'això, de que la majoria és gent de la pròpia família o de l'entorn familiar.
De l'abusador intrafamiliar no hi ha perfil, pot ser qualsevol persona. No hi ha cap cosa aparent que tu pugui fer prevenir que aquella persona pugui ser un abusador. No hi és, aquest perfil.
I abusador, senzillament, és posar-se al llit amb tu, Res més que això, ja.
Ui, no, bueno...
Bueno, sí, pot anar fins a...
Diguéssim que l'abusador és el que té amb un menor alguna activitat o alguna actitud de tipus sexual i que el menor és incapaç de comprendre i de donar el seu consentiment. I això pot ser un contacte físic i sense, o sigui que...
Com hem d'actuar si algú ens confessa una experiència com aquesta?
Mira, és molt difícil, perquè també depèn de que si aquesta verbalització és amb un menor, amb un adolescent o amb un adult, no? És molt difícil que un menor pugui verbalitzar una cosa d'aquest tipus. Quasi bé sempre és a través d'una detecció d'un adult. El que passa és que sí que hi ha nens o nenes que ho expliquen a la seva manera, o ho expliquen amb el seu cos, com dèiem abans, no? O amb actituds, amb situacions que a l'adult pensa que li està passant alguna cosa però no identifica l'abús, entre altres coses perquè en general no es té present que pugui passar. Per tant, és molt difícil detectar, perquè moltes vegades em pregunten i com detectar si hi ha un abús? Doncs, en primer lloc, tenir present que qualsevol persona de la societat, sigui el tipus que sigui, la classe que sigui, li pot passar. I clar, com que això no és així, que hi ha molta gent que pensa que a la seva família això no pot passar, doncs per molts indicadors que tinguis al teu davant, no ho detectaràs.
No detectaràs.
No, clar, si no ho tens present, no. Clar. Buscaràs altres coses i pensaràs que a aquella criatura li està passant alguna cosa.
Creus que quan ets gran... Quan ja has passat els 18 anys i ets major d'edat, o amb 20, o amb 30, o com deies tu, un 40, o més, un 50, el que sigui, sempre ho has tingut a la memòria, o sempre ho has tingut, o sempre ho recordes?
Hi ha gent que ho recorda amb bastanta exactitud, hi ha gent que recorda només episodis, flash, moments, no? I en canvi no ho pot temporalitzar, diguéssim, de dir, doncs mira, això em va passar en aquesta època, això abans que jo, i després hi ha persones que ho poden arribar a oblidar d'una manera quasi a la seva totalitat. I aleshores, a través d'una teràpia doncs, de parella o d'un problema sexual o per qualsevol altre tipus de situació, pot anar aflorant això que estava totalment amagat.
Perquè pot generar problemes sexuals una...
Sí. A veure, hi ha una sèrie de possibles conseqüències a mig i a llarg termini i hi ha persones doncs, que la tenen a nivell sexual, altres persones doncs, els hi costa tenir relacions amb les persones, la confiança, per exemple, queda molt mermada a vegades i, per tant, hi ha àrees de la vida de cada persona que queden unes més afectades que altres.
M'ha passat on he d'anar? Si m'ha passat, on he d'anar?
Si
a qualsevol persona que li hagi passat, on ha d'anar?
Si és un menor, doncs, evidentment. S'ha de detectar i ha de fer el seu circuit. Hi ha un protocol d'infància. I si ets adult, doncs, pot venir a la Fundació, pot anar a serveis socials, amb un psicòleg privat, allà on cregui que el poden ajudar. Però que el principal és que si ha pensat fer aquest pas... doncs desitjar que el faci.
Això hem parlat de problemes a curt termini, que queden seqüeles, evidentment, no?
Sí.
Es poden arribar a treure o no?
Sí, es poden arribar, si no treure del tot, si a poder tenir una vida digna i a poder estar satisfet del que estàs fent i si és a través de, per exemple, que comentàvem abans de problemes sexuals, doncs hi ha professionals experts en això que també et poden ajudar.
Hi ha un oient, el Javier, que ens pregunta a partir de quina edat hem de parlar amb els fills d'aquest tema, més que res per precaució. És veritat, és molt... La pregunta és molt interessant, pels pares és molt bèstia, és molt bèstia pels pares, però jo crec que és important, no?
És molt important i seria important també incloure aquesta prevenció a les escoles, no? Nosaltres tenim un compte a comptes per nens molt petitons i en algunes escoles ho hem fet i ho estem fent en aquests moments, i que s'ha de treure una miqueta aquesta por dels pares de que no els hi has de parlar de sexe amb, amb una criatura per prevenir l'abús. El que sí que li has de donar una sèrie de pautes d'autoprotecció donar-los eines amb ells perquè se sàpiguen protegir, i totes aquestes indicacions i totes aquestes coses que tu li puguis dir als teus fills serveixen per tot, per qualsevol situació abusiva. No s'ha de fer una prevenció diferent de l'abús sexual que del bullying, que del qualsevol altre tipus de situació abusiva.
Clar.
Per tot serveix.
Quin paper juga ara? Parlaves també dels pedòfils, de la pedràstia, en fi... quin paper juga Internet a tot plegat ara? Se'ls multipliquen els casos?
És una eina que és molt, molt útil, evidentment, però que té aquests forats negres que de mica en mica s'han d'intentar cobrir, perquè és com... Clar, s'estan descobrint unes redes de pederàstia per Internet doncs, importants, i costa, no? La policia mateix, quan parlem amb els Mossos o amb la Policia Nacional, doncs clar, és un món que els hi costa molt i que doncs, van detectant, però que mentre detectes ja n'ha nascut un altre, no? Tot i que nosaltres a la Fundació només tractem els abusos sexuals dins la família i entorn de confiança, però és evident que també són persones vulnerables a caure en altres tipus de pederàstia, com pugui ser Internet.
Una pregunta molt important. Per contactar la gent, que ara, jo entenc que aquest és un tema que... deus amagar, no deus explicar, vius d'una manera molt opaca, no tens el valor d'explicar-ho a ningú. Quan ho expliques, suposo que ha de ser molt, bueno, duríssim. Hi haurà gent ara que diu, ostres, a mi això que estan explicant, si és clar, és que recordo que el tiet, un cosí, l'avi. Jo et pregunto, per contactar amb la Fundació què hem de fer?
Doncs nosaltres tenim una pàgina web que poden contactar a través d'aquesta pàgina. A part de tenir el telèfon, aleshores les persones que tenen interès en venir, doncs se'ls dona una hora, tenen unes visites d'acollida amb l'assistent social i a partir d'aquí doncs es valora què és el que aquella persona creu que en aquell moment és capaç de fer, necessita fer o vol fer.
La Rosa al telèfon. Permets?
Sí.
Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens vols explicar?
Bueno, jo us vull explicar el fil de tot això que parlava la noia aquesta que teniu convidada avui.
La Vicky, sí.
La Vicky, pues que, bueno, el meu pare pues, em tocava i abusava de mi. No em va fer res, però bueno, em tenia molt controlada, era molt gelós. Quan era molt petita, i me'n recordo que, bueno, que m'asseia les seves cames i posava les mans a sota per agafar-me el cul. I, bueno, quan vaig ser una mica més adolescent, pues, que em començaven a sortir pits i tal, pues allò, no?, que la mà sempre va al pit, etc. Això va anar a més. I, bueno, els tocaments no, però sempre que m'anava al llit, pues ell venia i em feia una xerrada i no sé què, i em controlava, i amb qui has parlat avui. M'anava a esperar a la porta de la classe. De la classe, quan anava a IGB, vull dir, la classe no del col·le, a dintre. Llavors es podia entrar i m'esperava a dintre. I, bueno, tot allò, pues, em va marcar molt, no? I, bueno, hi havia episodis, pues, com per exemple, jo sabia, quan ell s'estava dutxant, pues, ell deixava la porta oberta i si per algun motiu entrava al bany, pues, me'l trobava i feia, bueno, s'aliviava. Sempre que s'aliviava, pues, me'n picava a la paret perquè sabia que jo tenia l'habitació al costat de la paret del bany i jo sabia què estava fent. I, bueno, això et marca, no?, com diu la Vicky. I, bueno, jo tinc tres fills, li vaig explicar a la meva parella quan vaig tenir parella, però jo sé que, bueno, que això comporta no tenir una vida sexual normal, de fet no la tinc, mai no tinc ganes, per segons quins motius, o, bueno, i la meva parella, pues, em compta fins i tot els dies, no? És que, claro, fa no sé quants mesos que no tenim relacions i clar, la meva parella vol, constantment vol això, no? Vol tenir relacions. I jo,
pues,
a veure Elsa, perquè, no? Però bueno, també comprenc que ell pues, necessita tenir una vida sexual normal, i jo sé que no la tinc. Tinc una nena de 9 anys i bueno, tinc por que li passi això, i jo que no sabé, perquè la meva mare no sabia el que em passava a mi. Sabia que de tant en tant jo pues, cridava, si em feia això el meu pare cridava, i la meva mare s'enfadava amb mi perquè sempre cridava. No la bueno, vaig estar molt temps que sí, que la culpava amb ella per no donar-se compte, però ara que soc mare entenc la seva posició i sé que no, que si ella ho hagués sapigut, Déu meu, no hauria deixat que passés, no? Però és això que deia la Vicky, no? Que et marca per sempre més. Marca la manera de com mires a les persones, i jo fins i tot crec que tinc un cert sentit que quan veig la cara dels pares crec que sé que aquest pare pot ser dels que li toquen el cul a la seva filla, o que aquest pare pot ser dels que olora les calces de la seva filla, o que aquest pare pot ser, o aquest senyor pot ser dels que porta un pèl púbic a la cartera de la seva filla, com a mi m'havia passat. I, bueno, és molt difícil. I ara que estava parlant d'això, pues, m'he atrevit a... No ho he explicat mai.
I... És la primera vegada que ho expliques?
Sí. Tret de la meva parella, sí. I costa molt, estic tremolant i, bueno, costa molt perquè, això, no? Jo considero, sempre m'he considerat que sóc una persona normal, però sempre hi ha aquella cosa que dius, pues no acabes de ser normal, no? No tinc una relació normal amb la meva parella, no veig els homes de manera normal, vull dir, no és que tingui els ulls bruts, no?, com de vegades se diu, però, bueno, costa molt. Tinc 47 anys.
Quants?
47. Mhm. I, bueno, em costa molt.
Rosa, t'agraeixo molt la teva confiança en el programa, que hagis volgut explicar aquí, molts ànims. Segur que hi ha molta gent que t'entén. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu, bon dia. Felicitats pel programa.
Gràcies, moltes gràcies.
Adéu.
Home, jo primer li diria que és una persona normal, amb tot. O sigui, la normalitat no es mesura per lo que et passa o pels problemes que has tingut a la teva vida, però com a persona ets totalment normal, amb certes dificultats per una situació abusiva que has viscut i que pel que m'ha semblat entendre, doncs no has treballat mai, no m'ha semblat entendre que no ha anat mai al psicòleg ni ha fet res per treballar-ho, exactament.
Està molt bé que ho hagi explicat algú i que ho hagi explicat a la seva parella, i que, clar, i que perquè clar, estem parlant que és una noia que no ha pogut tenir relacions sexuals convencionals o normals, normals, per això...
Jo en aquesta conversa he sentit moltes coses que són molt comunes a sentir a la nostra fundació en persones que venen per primera vegada, i que, doncs, a través de les teràpies individuals o grupals ajuda molt a veure-ho d'una manera no tan personal, sinó una miqueta més, que és una problemàtica que provoca i fa que tinguis unes possibles conseqüències després sobre això, però no és ni definitiu ni és una cosa que hagi de ser per sempre, i totes aquestes coses doncs es poden intentar redreçar cap a una vida més satisfactòria. Ho pot fer.
Que es posi en contacte amb la fundació de la Vicky i Bernadette immediatament, jo li recomanaria, en fi. El Joan, hola Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, tu diràs.
Ui, apenas et sento.
Digues, Joan, digues.
Doncs mira, te vull explicar un cas que la jutge ha arxivat perquè diu que s'ho ha inventat la mare. El nen, amb 6 anys, va començar a fer-se pipi al llit, del qual ens van cridar de que estava molt despistat, estava tot sol, i així es va anar passant, fins que un dia el nen diu a la seva mare, mare, diu, no vull anar a casa del pare, perquè hi anaven tant en tant els caps de setmana. Diu, per què no hi vols anar? Diu, perquè em molesta. Diu, què et fa per molestar-te? I li va començar a dir que veien coses a l'ordinador, i que després jugaven a fer-ho, i pel que van deduir era fotos pornogràfiques o vídeos pornogràfics. Uh-huh. I que una vegada li intentar posar la tita al cul, i com que li feia molt de mal, no ho va fer-ho. Això ho vam anar traient a base de dies, perquè li va costar molt explicar-ho. I que després, quan es dutxava, el seu pare se li posava la tita molt grossa, i que a vegades es posava allí amb ell i el tocava. Vam anar a fer la denúncia. Després de fer la denúncia, el jutjat el van cridar al nen per fer-li un examen, i el psicòleg, que deu ser molt bo perquè va donar conferències als col·legis pels maltractaments, va dir que no hi havia res, que no hi havia cas, perquè el nen no va explicar res. Nosaltres vam tardar molts mesos perquè ens expliqués una mica de cosa. I ell, en 5 minuts, va dir que no estava pas angoixat. I el pobre nano, cada nit, fent-se pipí al llit i aixecant-se plorant. Després, al cap d'un dia, se'n diu, avi, diu, puc tornar a anar a casa? Perquè li van treure anar a dormir a casa del seu pare. Diu, puc tornar a dormir a casa del pare? Diu, però no te'n recordes el que va fer? Diu, oh, diu, però l'altre dia ja som amics i per què em va dir que ja no m'ho farà més? Que ell no sabia que no es poguessin fer aquestes coses i que ja no m'ho farà més. Bueno, l'advocada, quan van anar a fer la denúncia, ens va tocar un jutge, va dir que malament ho tenim, diu, perquè aquesta jutgessa sempre va a favor dels homes. I així s'ha anat. Ha dit que la seva mare s'ho inventa tot i que s'arxiva el cas. I el pobre nen...
Aviam què et diu... Hola, Joan.
Sí, sí, el pobre nen ens diu que a casa el seu pare no hi vol anar, però ens ho diu a nosaltres, però quan ve el seu pare hi va perquè té por, està cagat, i a més es desprecia ell mateix. Diu que és un burro, que el seu pare li ha dit que és un burro i que no havia d'explicar més res perquè si no aniria a la presó i amb ell el fotrien a l'hospici.
Espera't un moment, Joan, que ara tira la Vicky exactament què opina
no,
d'aquest
no
cas.
Ja no vull explicar més
coses. Millor, de bo, ja ens hem entès perfectament. Gràcies, Joan, per tot. Una abraçada. Vicky.
Sí.
Bueno, són casos molt complexes aquests, sí, que si fos una miqueta més fàcil no hi haurien tots els problemes que tenim a nivell judicial i a nivell dels nanos, no? Hi ha una part que no hi entès perquè si no li van treure les visites, doncs d'alguna manera hi devia haver alguna cosa cautelar, perquè m'ha semblat entendre que durant un temps, no? I després, doncs, el nano va tornar. A veure... La seguretat absoluta de que hi hagi un abús sexual per part d'un psicòleg forense, segurament que, com que no hi ha senyals físiques, doncs és molt difícil de que hi hagi una certesa absoluta, no? I, per tant, hi pot haver casos, doncs, injustos en els que, doncs...
Perquè a vegades que els abusos sexuals no fan falta que siguin, que hi hagi senyals físiques.
No, és que quasi bé, quan són intrafamiliars, quasi bé mai hi ha senyals físiques, quasi bé sempre són tocaments a través de la seducció, per tant, no hi ha agressivitat, no? I d'aquí ve el gran problema per la detecció, en aquest sentit. Aleshores, et pots trobar nanos, doncs, que han patit abusos i que, doncs, després no arribin a judici perquè es cregui
que... El 64% de les audiències provincials dels casos tractats d'abusos infantils, el 64% es van arxivar.
Clar, sí, sí, no,
perquè,
no,
clar, que no...
Costa molt, costa molt.
Clar, la por del nano...
I pot ser també, a veure, pot ser que sigui, doncs, un error del propi procés, un error del forense, sí, sí, un error del pediatre, o que potser la criatura, en el moment en què ho va verbalitzar, ho va dir d'una certa manera, i després, quan arriba el moment del jutjat, doncs, potser aquella criatura no té ganes de parlar o es tira enrere o diu que
clar,
no.
Clar,
d'acord?
És un canalla, tu, per l'amor de Déu, és que és canalla.
És molt complexa. El que sí que diem és... que si la via judicial no té camí i la família està plenament convençuda que allò ha passat, doncs encara que costi molt, perquè costa molt, treure't una miqueta aquesta frustració de sobre i també buscar un professional perquè pugui reconduir aquesta història de cara al menor. O sigui, anem a prioritzar el menor, a que pugui parlar amb algú, a que se li pugui donar algunes pautes, perquè si la nostra lluita amb la justícia ens fa oblidar de que aquell nen, a lo millor, aquesta lluita li pot afectar d'una manera molt, molt directa, veient que no... Doncs prioritzem el nen i després ja es veurà la possibilitat de tornar a fer una denúncia o de no, o del que sigui, no? Però si la via judicial és com una paret en aquest moment, no? Perquè no tenim sortida... doncs és mirar a veure com podem ajudar aquesta criatura a que processi tot això.
La Vicky Bernadet, repeteixo, a través de la web.
A través de la web, a través del telèfon.
Del telèfon. Vols donar el telèfon?
Sí, 93-318-97-69.
Repetim-lo,
93-318-97-69.
El que va en cotxe, que no pugui donar, no es preocupi, que la Varga, si vol trucar aquí després al programa, li donarem el telèfon.
Si es posa a Google Fundació Vicky Bernadet, sortirà la pàgina
allà, cap problema.
Exactament.
Ha estat un plaer, Vicky, de debò.
Moltes gràcies
per haver-nos acompanyat avui aquí al Monarco. Gràcies i fins després. D'aquí uns moments, Josep Maria Mainat, buscant la ciència optimista.
A l'arbre, tots els ocells volen bé. Tres al nord, tres a l'orient, d'altres cap al sud, i l'arbret es queda sol. lliura't al mal temps.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.